Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Com sabeu, aquí, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, parlem d'activitats subaquàtiques, parlem del món del submarinisme. Avui també amb una extensió en el món marítim, perquè l'actualitat ens mana, i aquí a Barcelona, entre altres temes, tenim el Saló Nàutic Internacional. Benvinguts, doncs, en aquesta edició d'avui dissabte, 29 de setembre de 2012. Comencem. Ens ocupem, doncs, de les temàtiques que configuren aquesta edició de Tota Costa d'avui. En uns instants parlem amb el Joaquín Colodro Plaza. És submarinista militar professional, és psicòleg també, i acaba de publicar una tesis doctoral a la Universitat de Múrcia que defineix les aptituds psicològiques per aquest esport que ens ocupa, per al submarinisme. Parlarem, doncs, amb ell de l'estat emocional de les persones psicològicament sanes per practicar aquesta activitat esportiva. En definitiva, psicologia aplicada en el món del submarinisme. La previsió meteorològica tindrem avui per aquest cap de setmana, un cap de setmana, per cert, també, doncs, que podem gaudir del món de la nàutica a Barcelona, amb el Saló Nàutic Internacional, la 51a edició. Avui en parlarem amb el seu director, amb el Jordi Freixas. També ens acompanyarà un expositor al llarg del programa d'avui, un expositor que també aprofita aquesta edició del Nàutic per presentar totes les seves novetats. Parlem de Nàutica Cases, de Platja d'Aro. Amb el Joaquim Cases parlarem d'aquestes novetats que presenten per aquesta temporada. I tancarem aquesta edició de A Tota Costa amb una interessant exposició, Gent de Port Barcelona 1980. Es porta a terme des del passat 20 de setembre i fins al proper 13 de gener en el Museu Marítim de Barcelona. El Xavier Martí Alavedra mostra com era el port de Barcelona abans de la transformació realitzada arran dels Jocs Olímpics de 1992. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que us proposem en aquesta edició de A Tota Costa, que comença ara mateix, com sempre, amb les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Mario Ramírez, del Toni Huguet i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem A Tota Costa.
A Tota Costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros en la Startit, la Sirena, Shalok, Poseidón, Acuática, Kims, Calypso, Medaqua y el Rey del Mar. Paddy, algo más que buceo.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el buceig. I tu, a què esperes?
Acá yo
Bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Vamos a por el primer tema que configura la atención informativa de esta edición de A Toda Costa, ¿eh? Un tema realmente interesante el que vamos a comentar a partir de ahora mismo, y es que una tesis doctoral de la Universidad de Murcia ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, ¿eh? Una tesis doctoral realizada en esa universidad por Joaquín Colodro Plaza. Enseguida hablamos con él. Ha aplicado la psicología al buceo para identificar básicamente las aptitudes psicológicas que permiten, en cualquier caso, afrontar las situaciones inesperadas, arriesgadas o de emergencia que se puedan presentar bajo el agua, que en muchas ocasiones pues se presentan. Seamos realistas, Psicología aplicada al buceo. ¿De qué manera podemos controlar nuestro estado emocional? Análisis de accidentes. En fin, de todo ello queremos hablar esta mañana de sábado con el autor de esa tesis. Repetimos, Joaquín Colodro Plaza, psicólogo y especialista en buceo militar. Joaquín, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de tenerte entre nosotros y bienvenido a este programa,
gracias.
A Toda Costa. Bueno, vamos a hablar de esa tesis. En primer lugar, me gustaría preguntarte, claro, evidentemente has reunido ambas ocupaciones, ¿no?, en tu vida, la psicología y el buceo militar, ¿no? Y a través del conocimiento de esas ocupaciones has lanzado esa tesis, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mi formación es como psicólogo y tuve la suerte de que al acabar los estudios pude ingresar en la Armada y dedicarme al buceo militar. Hice los cursos básicos de buceo y a partir de ahí pues he tratado de asesorar y colaborar en todo lo que es la formación del buceador.
Bueno, realmente últimamente estamos viviendo y hemos vivido lamentablemente una serie de accidentes aquí, por lo menos aquí en la costa catalana, ¿no? Muchos buceadores han dejado la vida practicando esta actividad deportiva, que a priori nosotros pues relatamos que no tiene grandes dosis de riesgo, ¿no? Evidentemente todo ello como se practique, ¿no? Pero nos consta que muchos de esos buceadores que han dejado la vida practicando ese deporte eran buceadores con sentido común y sobre todo experimentados. ¿Qué es lo que está pasando últimamente?
Bueno, yo partiría que esta actividad es una actividad de riesgo. No solo eso, sino que se desarrolla en un medio extremo. Y esos dos conceptos, extremo y riesgo, no debe olvidarse nunca, ni siquiera en el buceo deportivo. Uh-huh. Es decir, es un medio, el medio submarino, el medio subacuático, que el organismo no está precisamente muy bien adaptado y no encuentra demasiadas facilidades para ello, ni desde el punto de vista fisiológico ni psicológico. Entonces, ese respeto hacia esta actividad, que es muy placentera, que puede ser una actividad de ocio excepcional, no debemos olvidarnos nunca de que es una actividad de riesgo y, de hecho, aunque no estemos manejando ahora datos estadísticos, pero los accidentes de verano, sobre todo en buceo deportivo, lo evidencia.
Bueno, para practicar el buceo previamente se debe uno someter a una certificación médica, ¿no? Yo digo eso porque, claro, son certificaciones médicas que, evidentemente, tienen una serie de parámetros, pero preparando esta entrevista, en la entrevista previa con Joaquín Colodro, yo mencioné cómo se sabe si una persona está psicológicamente sana para la práctica del buceo, ¿no? Ese término, psicológicamente sana, te ha llamado especialmente la atención, Joaquín.
Efectivamente, y ese ha sido mi trabajo durante unas 3 décadas en el buceo militar. Es decir, en el buceo profesional en general hay 3 facetas que se tratan de valorar en el buceador. Una de tipo físico, preparación física, otra médica, integridad funcional de los órganos vitales más relacionados con el buceo y con la exigencia del medio submarino, y la adaptación psicológica, tratando de corroborar también de que la persona reúne las características necesarias para poner en marcha procesos de adaptación bajo el agua. En el buceo deportivo muchas veces nos conformamos con un certificado médico hecho por alguien, cualquier médico también, que precisamente no tiene que tener una especialización en buceo. Y esas cosas yo creo que se echan en falta y pueden traducirse en estos inconvenientes. En el buceo profesional sí están regulados los 3 aspectos que deben realizarse por cada una de las comunidades autónomas, aunque cada una pone el hincapié en unos aspectos más que en otros. Pero en general los 3 ámbitos deben controlarse.
Te haré la pregunta de otra manera, Joaquín. ¿Cómo se detecta, deficiencias psicológicas en un buceador, ¿no?, o en una persona que practica buceo?
La esenciales y en donde hay coincidencia absoluta es que, en principio, no debería dedicarse a realizar actividad de buceo cualquier persona que tenga trastornos psiquiátricos de la personalidad o de la conducta. Pero eso es un punto de vista muy restrictivo. Muy restrictivo en el sentido de que no se tienen en cuenta aspectos necesarios. Lo que habría que tener en cuenta básicamente, y son ya resultados que relaciono con mi tesis, es que hay dos facetas principales desde el punto de vista psicológico que deberíamos de tener en cuenta siempre. Una de ellas es la madurez emocional, con lo que somos capaces de ser más invulnerables al estrés, y la otra es la adaptabilidad ante la ansiedad, con lo que podemos afrontar esas situaciones de estrés que siempre van a aparecer en buceo. Uh-huh. Es decir, madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad.
Sí.
Para ello hay instrumentos para evaluarlos. No es simplemente la vista clínica o cualquier otro aspecto, otro instrumento que podamos utilizar, sino que hay instrumentos psicométricos que pueden evaluarlo.
Aquí se abre un abanico interesante, ¿no? En este programa hemos hablado en diferentes ocasiones y, desde luego, también hemos animado en diferentes ocasiones a personas con algún tipo de minusvalía física que se lancen al agua, que practiquen esta actividad deportiva, ¿no? Ahí es donde te quería yo hacer la pregunta, ¿no? Esa adaptabilidad ante la ansiedad, ¿una persona con algún tipo de discapacidad física la puede asumir o superar ante, en fin, una situación un poco de estrés, perfectamente la puede asumir o no?
Sí, la gran ventaja, aunque lógicamente en el buceo profesional se trata de que las personas tengan todas sus funciones vitales íntegras, pero no cabe duda de que las personas discapacitadas pueden hacer buceo.
No, estamos hablando de buceo recreativo, efectivamente.
Lógicamente, sí. Buceo recreativo y con la ayuda de instructores formados especialmente para ayudar a estas personas. Y ellos pueden tener la gran ventaja de que su discapacidad dentro del agua puede verse disminuida respecto a tierra, es decir, que se puedan mover con mayor facilidad y que puedan disfrutar también de la ausencia de gravedad, que es uno de los inconvenientes que pueden tener para moverse en superficie, en tierra normalmente. Uh-huh. Y controlar la ansiedad la pueden hacer perfectamente, igual que otra persona que no tenga una discapacidad.
Sí. Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro Plaza, ¿eh? Estamos charlando con este psicólogo, especialista en buceo militar, a través de esa tesis doctoral realizada por la Universidad de Murcia. Una tesis simplemente, desde luego, muy, muy interesante. Unas conclusiones muy simples, pero que desde luego deben haber conllevado horas intensas de trabajo, ¿no? Hay un tema, Joaquín, que yo también te quería plantear, que es el estado emocional de la persona. A veces, bueno, pues quedamos con amigos para ir a bucear, siempre hablando de buceo recreativo, pues recibimos, por la razón que sea, o un problema en el trabajo, o un problema familiar, una mala noticia, en definitiva. Ese estado emocional que asumimos en ese momento, desde luego tampoco es el adecuado, ¿no?, para posteriormente practicar buceo.
No solo esos cambios en el estado emocional, sino también en el estado físico, por ejemplo, ausencia de descanso adecuado por falta de sueño o cualquier otra actividad, pueden verse reflejados en una mala adaptación momentánea a la situación de buceo. Si recuerdas, yo he hecho hincapié antes en los dos conceptos básicos de madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad, que van muy relacionados con esto. Aunque mi trabajo se ha centrado en rasgos disposicionales, rasgos de personalidad, pero no cabe duda de que la ansiedad-estado es una de las cosas esenciales que pueden influir en el desarrollo de una inmersión. La ansiedad-estado puede ser de tipo subjetivo, es decir, que uno ya la lleve por un problema concreto que tenga, momentáneo, del día anterior o del mes anterior, y también puede ser fruto de cualquier incidencia que aparezca bajo el agua, que la ansiedad estado también aumente, y lógicamente si aumenta la activación, la facilidad para controlarse es mucho más difícil.
Uh-huh. Joaquín, hay dos periodos en la vida, ¿no? La niñez y la vejez. Muchos niños practican buceo, desde luego a partir de no una edad muy temprana, pero sí que es cierto que los 9, 10, 11 años, bueno, pues ya se empiezan a iniciar, y otras personas que en la llamada vejez pues siguen practicando buceo. ¿Psicológicamente hay algún impedimento?
Yo el mayor inconveniente que puedo ver va relacionado también con el concepto que he mencionado antes, que iría sobre todo relacionado con la niñez.
Yeah.
Es decir, un niño de 9 años, y no quiero meterme en asuntos legales ni normativas, no tiene la madurez emocional suficiente para afrontar una situación crítica en buceo. Lógicamente es distinto si va con el padre, con un adulto, va de la mano y va buceando a 3-4 metros. No es esa la situación que me planteo, porque ahí no debe haber ningún inconveniente. Pero para afrontar las situaciones, yo creo que la madurez emocional es una cosa totalmente indispensable, igual que la capacidad para comprender lo que está pasando alrededor. Esa capacidad intelectual también, a los 9 años todavía no tenemos una fase de razonamiento abstracto como la tenemos de adultos. Uh-huh. Entonces, la decisión que pueda tomar un niño por estos dos aspectos, de desarrollo intelectual y madurez emocional, puede ser bastante crítica y negativa si va solo, si va no supervisado. Y en las personas mayores, pues en principio no tiene, desde el punto de vista psicológico, que haber ninguna dificultad, mientras mantengan su capacidad de decisión todavía en íntegra.
Uh-huh. Aprovechando que estamos hablando con Joaquín Colodro, repetimos, psicólogo y especialista en buceo militar, por tanto, en la calidad de militar, te quería preguntar también por esa faceta, ¿no? Ese cuerpo de buceadores del ejército español, si tienen una buena preparación. Creo que sí, ¿no? Nos han hablado muy bien de la preparación que reciben.
Que se realiza en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena, donde se forman todos los buceadores militares de la Guardia Civil, casi todos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, aunque ya va habiendo otras escuelas, es de las mejores a nivel español, a nivel europeo. Los cursos son muy serios, tiene una longitud, una duración bastante deseable. El curso de menor entidad que se hace de 2 meses, de 8 semanas, que da ya para dominar el equipo y para tener cotas de seguridad bastante altas. Y la seguridad es uno de los ejes que siempre se basa toda la formación en buceo militar.
Ante un momento de ansiedad bajo el agua, dicen los instructores que la solución siempre está bajo el agua, nunca arriba, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que el problema, básicamente en buceo, hay que solucionarlo bajo el agua, no en la superficie, porque a veces una subida realmente frenética puede causar muchos accidentes, todo el mundo lo sabe. Pero si eres compañero de una persona que tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad bajo el agua, ¿cuál es el comportamiento que debemos llevar a cabo? ¿Cómo debemos superar esa situación o hacer que la supere?
Como ayuda a la persona que está en esa situación de riesgo, lo básico tal vez sea que esa persona te sienta próximo y que sepa que puedes ayudarle. Tanto desde el punto de vista material, físico, es decir, que pueda utilizar tu equipo si es que él tiene un problema con su equipo de buceo, que se pueda intercambiar el uso del equipo, como por la presencia moral. Es decir, una persona, si está en una situación de pánico, no es igual que esté solo que esté acompañado. Cuando tenemos miedo, no es igual estar solo que estar acompañado. Entonces, ese primer momento, tratar de no tomar decisiones rápidas, como por ejemplo un ascenso rápido de emergencia, que no sería lo más lógico normalmente. Y a continuación, una vez que de alguna forma no se ha desarrollado esa reacción instintiva, tratar de mantener esa proximidad, procurando no exponerse a que de alguna forma el otro tenga una reacción la otra persona tenga una reacción agresiva, y tratar de ir subiendo a superficie con el menor gasto posible, es decir, utilizando chalecos, y tratando de llegar lo más rápido posible dentro de las normas de seguridad en el ascenso. Uh-huh. Una vez en superficie, lo ideal es que se respire directamente del aire, y en una situación de descanso, más o menos echado de espalda en superficie, con lo que la recuperación es mucho más rápida de la fatiga que se ha producido en este proceso.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa tesis doctoral de la Universidad de Murcia, que ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, llevada a cabo por el psicólogo Joaquín Colodro Plaza, con el que hemos hablado esta mañana de sábado, y sobre todo con ese enfoque, ¿no? Con esa visión y ese ánimo de prevención de accidentes que llevamos a cabo en este programa. Joaquín, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, a vuestra disposición.
Muy buenos
gracias.
Días, lo mismo digo.
Buenos días.
Bueno, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica, y hoy no os vayáis. En unos minutos también hablamos con el director del Salón Náutico Internacional de Barcelona. Está celebrándose desde el pasado miércoles y hasta mañana domingo aquí en la Ciudad Condal con muchísimas novedades. Enseguida las relatamos con Jordi Freixas.
Hola a todos los oyentes del programa Toda Costa, soy Álvaro Marichalar, soy también como vosotros apasionado del buceo, de la navegación, de la mar, y os mando un saludo muy muy afectuoso y que sigáis fieles a este programa que nos enseña todos los secretos que envuelve ese horizonte azul que todos queremos, que todos respetamos, que todos queremos que siga así, de limpio y de libre para todos. Gracias.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
El temps, efectivament, per aquest cap de setmana, cel entremig i molt ennuvolat en conjunt, si bé el terç sud del país romandrà molt ennuvolat o cobert tot el dia. En quant a precipitacions, se n'esperen ruixats febles i aïllats al llarg del dia a punts de la meitat sud, sobretot al seu extrem sud, i fins a mig matí a punts de la resta del terç oest. Les temperatures màximes quedaran semblants, tret de punts del terç sud on localment baixaran lleugerament. La visibilitat serà bona en conjunt, si bé quedarà localment regular al terç sud. El vent bufarà de component nord i est, entre fluix i moderat. Si parlem de l'estat del mar, a la Costa Brava, marejol, lleugera mar de fons de component sud, i la costa central i la Costa Daurada, marejol amb imposició de vents de l'est.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Viu tots els colors de les vacances a la costa Golf and Beach Resort. Vine a passar el dia dinant a l'hotel i gaudint de franc de la piscina. O allotja-t'hi i tindràs tarifes especials en els Green Fish de Golf Platja de Pals. A més, el Beach Club Radio Liberty, la millor cuina mediterrània a peu de sorra. Servei de perruqueria, estètica i massatges i pàrquing gratuït. I ofertes com 7 nits al preu de 5. Més informació a resortlacosta.com. La Costa Golf and Beach Resort. Posa color a les teves vacances.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Esperanzas malgastadas.
L'actualitat del sector marítim ens marca. La ciutat de Barcelona, sens dubte, aquesta setmana és absoluta protagonista. I és que des del passat dimecres 26 de setembre i fins demà diumenge 30 de setembre, com sabeu, es celebra la 51a edició del Saló Nàutic Internacional aquí a la ciutat de Barcelona. Per tant, és el nucli i en el que respira doncs, aquest ambient absolutament marítim. Avui volem saber quines han estat i quines són les novetats que encara, a hores d'ara, avui dissabte i demà diumenge, doncs, podeu disfrutar, podeu gaudir. Ho fem amb el director del Saló Nàutic Internacional, Jordi Freixas. Com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Jordi, explica'ns aquestes novetats, que començaríem doncs, per aquestes dates, eh? Unes dates que heu avançat bastant, no?
La veritat és que sí, que aquest any hem, de la mà del sector, fer el mes de setembre al Saló i hem avançat un mes i mig.
Sí.
Una altra ubicació dintre del calendari internacional i realment estem molt contents perquè tant les empreses com els visitants ho han acceptat d'una manera molt positiva.
Uh-huh. I també, a part d'aquest avançament de dates, un canvi d'ubicació molt més proper al mar, eh? en aquest cas al Port Vell de Barcelona.
De la mà del sector vam decidir que el millor lloc on podíem ubicar aquest saló era en el mar, amb un entorn com és el Port Vell privilegiat aquest i acostar realment el que és l'afició de la nàutica a tota la ciutat i ens ha funcionat molt bé, ens està funcionant perfecte. La veritat és que el Saló té una imatge molt positiva i la gent així ho està apreciant i agraeix el fet de que hagin vingut al Port Vell.
És una ubicació i un model de Saló molt semblant al que celebra amb altres ciutats europees de la costa mediterrània.
És així, vull dir, en altres salons hem detectat els últims anys una tendència que realment els salons que estan funcionant són els que es fan tots a l'entorn marítim, al seu medi natural, per les possibilitats tot d'apropar el que és el sector de la nàutica al visitant. Hi han demostracions, pots provar les embarcacions, pots sortir amb vela lleugera, pots provar una canoa, si l'expositor ho desitja pots treure amb l'embarcació a realment testar que és com es navega amb aquesta embarcació. La veritat és que són moltes facilitats que el fet d'estar a l'aigua ens permet de cara a que el Saló sigui una experiència positiva pel visitant.
Un visitant doncs, que ha estat, crec, nombrós, hores d'ara, doncs, esteu, crec, molt satisfets amb aquesta doncs, recepció doncs, que ha tingut el públic de Barcelona, i no només de Barcelona, sinó d'arreu del país, també presències internacionals. Què és el que destacaries en quant a expositors, Jordi, d'aquesta edició, 51a edició del Nàutic?
Sí, bé, el Saló Nàutic és l'aparador on cada any, any rere any, en portem 51 edicions, les principals empreses del sector de la nàutica a nivell nacional fan la presentació de les seves novetats al mercat espanyol. Tenim últimes novetats d'aquestes empreses que es presenten en primícia inclús a nivell europeu en el marc del Saló. I realment és una mica el que comentàvem. És l'aparador on les empreses aprofiten per fer la presentació oficial al mercat espanyol de les seves novetats. I la veritat és que el Saló aquest any en gaudim d'unes quantes i importants. Mm-hmm.
Hem de dir doncs, que aquest Saló, aquesta edició, un cop més també doncs, forma part d'aquesta doncs, mostra flotant, que aquesta és realment molt espectacular i molt visitada, és un argument molt de pes per al visitant.
La veritat és que el veure l'embarcació en un medi natural facilita els que són aficionats i els que no, les ganes de fer-ho i és realment apropar el que és el visitant, el client, el que es pot trobar el dia que utilitza o vol utilitzar aquesta embarcació en el mar, no? Uh-huh. És veure com navega, veure com funciona, veure el seu aspecte a l'aigua, provar-la, una sèrie d'avantatges que pel fet d'estar aquí al Port Vell ens permet gaudir en aquesta edició.
Uh-huh. Per cert, una edició molt activa, de fet ahir divendres a les 8 del vespre aquí al Port Vell, no? Es va celebrar, es va organitzar per, crec, primer cop una desfilada nocturna d'embarcacions. Com va anar?
Sí, bueno, va anar molt bé, realment va ser espectacular, amb una afluència molt important de gent, tant dels estants com de la mateixa ciutat de Barcelona, turistes que estaven per el nostre entorn. Va ser espectacular, van desfilar 26 embarcacions dels nostres expositors, novetats, espectacle de llum i so, amb un speaker que va dinamitzar l'espectacle, i realment jo crec que és un fet que ens ha marcat aquesta edició i que seguirem fent perquè ha tingut una molt bona acollida per part de les empreses expositores, els visitants del Saló i el públic que passava per aquest entorn tan especial com sí, és el Port de Barcelona.
Embarcacions d'una certa importància en quant a eslora, crec que de 10 a 25 metres d'eslora, més o menys, no?
Sí, a partir de 12 metres. partir de 12 metres, amb la més gran que va ser un 30 metres.
Efectivament. Ja per acabar, Jordi, anem a parlar del sector, de la situació del sector. La passada temporada, la passada edició, el Saló Nàutic complia 50 anys, ara ja en té un més, i parlaves doncs d'un punt d'inflexió, no? Semblava que el sector estava més estabilitzat. No sé si ara també podem recollir doncs aquestes paraules i començar a veure llum doncs en aquest sector de la nàutica.
Bé, és el que ens agradaria a tots. Realment veure que això ha tocat fons, que la xifra de ventes es comença a millorar. De moment aquestes xifres no són el tot positives que a nosaltres ens agradaria. El mercat i el seu reflex amb les matriculacions que rebem i que ens dona a través de lo que és l'Associació Nacional ens han dit que semestre les matriculacions han baixat un 8%, cosa que sembla que el que deia és que és una estabilització, i esperem que realment en aquest nou model sigui la plataforma, l'eina per les nostres empreses expositores per canviar aquesta tendència i que a partir d'aquí doncs, es comencin a matricular i a vendre més que tot el sector necessita.
Tant de bo. Doncs el Saló Nàutic és una molt bona oportunitat per gaudir i per engrescar-se doncs, a adquirir una embarcació. Sigui de les hores que sigui, perquè totes les embarcacions doncs, tenen el seu punt d'interès. Jordi Freixas, gràcies per ser amb nosaltres, director del Saló Nàutic Internacional. Una forta abraçada i gràcies i felicitats.
Moltes gràcies i us esperem aquest cap de setmana acabada els dos dies que ens queden de saló.
Efectivament, avui dissabte i demà diumenge. Gràcies, Jordi, fins una altra. Fem una petita pausa de seguida. No marxem del Nàutic, De seguida parlem amb un expositor, de quines són aquestes novetats. Volem, doncs, donar un exemple d'un expositor present també en aquesta edició del Nàutic. De seguida tornem.
A toda costa.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo deciros que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Avui sembla que els sorolls d'aquesta gran ciutat es fan música per tots els que volen ballar. Ves agafant forces, no penso perdonar. Saps que vaig guanyar l'aposta i et toca.
Molt bé, doncs continuem endavant en aquesta edició de A Tota Costa. Acabem de parlar doncs, de totes aquestes novetats que presenta el Saló Nàutic Internacional de Barcelona en aquesta 51ena edició que va començar aquesta setmana i demà, diumenge, conclou i tanca les seves portes. Noves ubicacions, noves alternatives, en qualsevol cas podríem dir un Saló Nàutic absolutament renovat, com és el cas doncs, del que acabem de parlar. Bé, una de les nàutiques que sempre confia en aquesta trobada de tots els amants del món de la nàutica és una nàutica Casas, situada en aquest cas a la localitat de Baix Empordà, de Castell d'Aro, a Platja d'Aro. Bé, avui en parlem de totes les novetats, allò que diuen, com prueba un botón, com mostra un botón, doncs aquí tenim aquesta nàutica doncs, que no fa més que presentar aquestes novetats aquest any. En parlem amb el seu responsable, Joaquim Casas. Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns, Joaquim.
A vosaltres.
Bé, estem a un dia pràcticament del tancament d'aquest Saló Nàutic Internacional amb moltes novetats. Dic això perquè tu ets un clàssic del nàutic. Per tant, doncs, sí. Podries doncs, també manifestar-te una mica al voltant d'aquestes novetats. Què t'han semblat?
Bé, la novetat més gran ha sigut el canvi de dates, canvi d'ubicació.
Sí.
Això crec que ha sigut bo per Saló Nàutic, una mica pel sector, hem sacrejat una mica el que és el món nàutic, almenys aquí a casa nostra, i ha servit per avançar una mica la temporada, no? De no deixar-la fins al mes de novembre, avançar-la al mes de setembre, encara fa bon temps, sí. Hem pogut celebrar aquest Saló Nàutic aquí fora, i bueno, La novetat més important jo crec que és aquesta, una mica el canvi de dates per al públic, per nosaltres i per tothom.
Dates més apropiades en qualsevol cas i també, sobretot, doncs, aquesta nova ubicació que podríem equiparar amb altres ciutats del litoral mediterrani, no?
Ubicacions... Ah, sí, home, sí. Com Canes, tens el Saló de Canes que s'acaba de celebrar fa un parell de setmanes, la propera setmana al Saló de Gènova, també a prop del mar.
Sí.
I ara tenim el mar aquí, doncs, que el puguem lluir i puguem disfrutar-lo.
I tant que sí. Doncs bé, aquestes són les novetats principals que doncs, presenta aquesta edició del Nàutic i Nàutica Cases, en el seu cas, doncs, evidentment, també doncs, presenta aquestes novetats amb una molt bona oportunitat que sempre és el Nàutic perquè crec que es fan tractes realment molt especials i aquesta incidència, hi ha molta gent que es decideix a comprar-se una embarcació justament en aquesta setmana del Nàutic.
Sí, decideix o inicia la compra, no? Diem, és un procés una mica més llarg, però aquí és on la gent pot veure la barca, la pot tocar, pot comparar també, lògicament, i és on s'inicien la majoria d'operacions. Uh-huh. També s'entenquen algunes, però iniciar és el més important.
Sí, de seguida parlem d'unes dues marques en particular que amb les que treballeu, importadores doncs, d'aquestes embarcacions. Però abans, Joaquim, sí que m'agradaria preguntar-te respecte a aquest sector de la nàutica, com està passant moments com altres sectors, no? Jo diria pràcticament tots doncs, delicats. Però sembla, concretant doncs, aquesta davallada, ja no és tan pronunciada, podríem dir-ho així.
No, podem dir que fa un... Des de l'últim any i mig, doncs, s'han estabilitzat les vendes, a la baixa, lògicament, comparativament amb altres anys, però bé, era una mica el que havia esperat, no? Després de 3 anys molt dolents, 9, 10, 11, doncs sembla que el 12 s'ha estabilitzat i esperem que a partir del primer o més aviat possible podem començar a remuntar. De moment... continuarem apretant-nos el cinturó amb molt bones ofertes pels clients i bueno, que és un moment per comprar, això sí.
Efectivament. Això sí. Anem a parlar d'aquestes dues marques amb les que treballeu pràcticament des de l'any 91, que és Chaparral uh-huh. i Róbalo, en el sentit doncs, de novetats, també crec que en aquest Nàutic se'n poden veure de molt interessants, no?
Sí, sobretot en quant a la marca Chaparral, que és una bueno, de les més importants americanes, del mercat americà, nosaltres 21 anys important-la per Espanya i també per França, doncs aquí presentem una novetat que és l'embarcació més petita de tota la gamma, que és una 18 peus, 5 metres i mig, amb un preu molt, molt ajustat, que ha tret la marca per fer front una mica a tota aquesta crisi, i aleshores l'hem portada aquí, la presentem, és una embarcació oberta, de prou oberta, amb un motor de 150 cavalls i que té un preu de sortida de 24.000 euros, que és molt competitiu uh-huh. amb referència al que hi havia fins ara de la mateixa marca o fins i tot dels competidors.
Sí, sí. Uh-huh. I en aquest cas, Róbalo, es diferencia molt aquestes ofertes?
En Róbalo és una embarcació més de pesca i per aquí hem portat una embarcació que ja existia, la Róbalo 227, una Fisher, i hi ha dos novetats aquest any que estan encara per arribar aquí a Espanya, però tenim la informació per poder-la donar als clients, que és també una nova Róbalo 18 peus i una nova Róbalo 20 peus. Aquesta la tenim en catàleg, no tenim l'embarcació aquí, fa un mes que ha sortit als Estats Units i encara no hem tingut temps de portar-la cap aquí.
Estem parlant d'aquestes novetats que presenten aquest cas Nàutica Cases, en aquesta presència en el Saló Nàutic Internacional d'aquestes marques, Chaparral i Róbalo. En qualsevol cas, doncs, si voleu gaudir d'aquestes novetats in situ, sabeu que estan en l'estand B402, B de Barcelona, 402 d'aquesta edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que repetim, recordem, es troba en el Port Vell de la ciutat comtal. Nàutica Cases, que tenen una plana web, nauticacases.com, situats, repetim, a l'Avinguda Castell d'Aro, a Platja d'Aro, i que, evidentment, doncs, estan presentant aquestes novetats. I també conscients de les tendències. En aquest cas, les tendències, de, per exemple, d'eslora, no? Quin tipus d'embarcació és la que cada cop està més de moda?
Bueno, podem dir que hem tirat una mica enrere. En els últims 5-6 anys semblava que l'eslora anava augmentant sense límit, tornen a venir les eslores una mica més de tota la vida, els 7-8 metres, sobretot per la zona de la Costa Brava, no? Que ja no va haver-hi un moment que ens disparaven cap als 12, 13, 14 metres. Sembla que hem tornat una mica cap a aquests 8-9 metres, i per això també aquí en el Saló hem portat una embarcació, que és una novetat també d'aquest any, de Chaparral, que és una 32 peus, 9 metres i mig, una embarcació oberta, totalment diferent a el que coneixem com a embarcació americana, que també, si la gent s'apropa i la pot veure, val la pena gaudir-la, és la primera que ha arribat a Europa, i és la 327 SSX, que també seria una mica que apuntava al mercat, no? Embarcacions molt obertes, molt dinàmiques, molt, diguem, funcionals, sí. I bueno, de caràcter diurn, per fer sortir més diurnes, amb possibilitat de bona nit, així. El creuer ja ha quedat una mica més no en desús, no? Més que ara per una mica per la crisi, per el preu que té. Sí. I la barca oberta potser és la que tornarà a tirar fort ara.
Una barca oberta d'aquesta tendència, més o menys, no? El manteniment anual que se li pot calcular, quin és aproximadament?
El manteniment anual, si tenim en compte d'una embarcació d'aquestes de 10 metres amb dos motors, home, tinguin en compte la marra, això ja sí és propi o de lloguer, sí. Després hem de calcular doncs, el tema de manteniment, de fondos, revisions sobre uns 4.000 euros, no ens els deu ningú.
Anuals,
Per fer un manteniment una mica ben fet d'aquesta embarcació, dels dos motors, l'embarcació, el pintat de fondos, i les quatre... Bueno, l'assegurança després també cal comptar-la, però estaríem parlant sobre aquest preu.
Home, sabem, els que ens agrada la nàutica, que el mar no perdona, que a més, quan es té una embarcació, cal fer aquestes revisions quan toquen, perquè si no encara ens costen més, si les demorem.
Sí, no, costen més i poden provocar algun susto.
Sí, sí, sí.
Algun susto si no es fan cada any i es fan a consciència.
Efectivament.
En serveis tècnics professionals i autoritzats, això sí.
I tant que sí. Bé, amics, doncs avui ens volíem acostar, ja ho hem fet amb el director del Nàutic fa una estona, amb el Jordi Freixes, i també us volíem doncs, demostrar doncs, un exemple d'una nàutica catalana present en aquesta edició del Saló Nàutic Internacional, que evidentment no ha estat la primera. Porteu molts anys participant-hi, no, Joaquim?
Sí, el meu pare des de tota la vida. Potser ja portem ja més de 40 anys participant-hi. I amb aquestes marques des de l'any 91.
Sí, sí.
Des de l'any 91, doncs, Chaparral i Ròdolo.
Quasi amb la vida del Nàutic, de la mà. El Nàutic aquest any compleix 51 anys.
51, sí.
Quasi, doncs,
quasi.
De la mà. Joaquim Casas, gràcies per ser amb nosaltres i per acompanyar-nos aquest matí de dissabte.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Nàutica Casas, ens teniu a l'estand B de Barcelona, 402, d'aquesta edició del Nàutic, i si així ho voleu, nauticacases.com, amb aquestes marques d'importació, Chaparral i Ròbalo, que és una molt bona oportunitat per veure in situ quines són aquestes novetats que ens acaba de relatar el seu responsable, el Joaquim Casas.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who's listening a Toda Costa.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México,
un país, mil mundos.
A tota costa.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de A tota costa, com sempre, amb la mirada posada en el nostre estimat mar per diferents aspectes, per diferents motius. El Museu Marítim de la ciutat de Barcelona realment ens ha donat moltes satisfaccions en aquest sentit. El passat, a partir del 20 de setembre, del passat 20 de setembre i fins al proper 13 de gener, al Museu Marítim de Barcelona tenim una interessant exposició. Gent de Port, Barcelona 1980, basada en una part de l'obra del fotògraf Xavier Martí Alavedra, que procura mostrar com era el port de Barcelona abans de, podríem dir, aquesta gran transformació realitzada arran dels Jocs Olímpics de 1992. Avui volem saber quines són les temàtiques, quines són aquestes temàtiques d'aquestes fotografies, i ho fem amb el seu autor, Xavier Martí Alavedra. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Fotògraf professional i autor d'aquestes, crec, 32 fotografies, no?
Sí, sí, això forma part d'un treball que vaig fer sobre el front marítim de Barcelona durant els anys 81-83, i forma part d'una selecció dirigida a el que és l'element humà, el component humà, i estaven basades en el que és descriure les situacions en què la gent utilitzava l'ambient del port per gaudir, inclús la part del treball.
Sí, realment Barcelona a partir dels Jocs Olímpics va canviar moltíssim, no? T'atreviries a dir una mica amb l'experiència, no, d'aquestes... Home, jo imagino que són 32 fotografies, però n'hauràs fet moltíssimes més, no?
Doncs sí, en vaig fer bastantes més. El que passa és que en aquella època el material fotogràfic no era molt accessible, a vegades per localitzar les botigues, i després es treballava en carret, una fotografia analògica era en carret de 36 fotografies, llavors cada vegada tenies que seleccionar molt quina fotografia es volies fer i que et quedessin bé. I això realment era un esforç econòmic que avui en dia amb la fotografia digital pràcticament no té cap valor.
I amb aquesta transformació, no, que tu has vist mitjançant la teva càmera, en aquests anys, t'atreviries a dir que Barcelona, a l'abans i al després, no? Barcelona abans dels Jocs Olímpics vivia una mica d'esquena al mar?
Bé, bueno, el que és el port de Barcelona tenia importància pel seu volum de mercaderies que entraven a la ciutat i es distribuïen pel territori nacional, i a nivell de la gent de la ciutat, doncs no era massa habitual que la gent de la ciutat baixés, es quedàvem normalment passejant per les Rambles, i la part del port pràcticament es quedava en l'embarcader de les drassanes de les golondrines. No, la gent tenia accés a la part del rompeoles, que era conegut, que es coneixia com el dic de l'est, i normalment la gent tenia un recorregut bastant agradable, que era la part més de l'est de la ciutat, que podies adinsar-te dins de l'Espigó fins a arribar al restaurant Porta Coeli, i era un lloc d'accés de molta gent que anava a passejar per allà. La part mercantil, comercial del port, doncs, no era accessible més que a la zona de lo que eren les embarcacions aquestes de la companyia Transmediterrània en aquella època, que eren l'accés per anar cap a Eivissa, Mallorca, Menorca i algun viatge més enllà.
1981, 1983, aquest és el període en el que el Xavier Martí Alavedra va fer aquestes fotografies. Per què en blanc i negre?
Doncs realment ja es començava a treballar el color, ja feia anys que havia aparegut en circulació. El que passava és que el color, els laboratoris que te'l revelaven, no estava bastant estable, no? A vegades els carrets, que jo tinc carrets d'aquella època que havia portat a revelar, que estan alterats per els processos que es feien, que no eren molt segurs, no? jo en aquella època estava estudiant fotografia i el que feia era instruir-me sobre el resultat de les emulsions, etc. I el que vaig veure és que la fotografia en blanc i negre era molt més estable perquè teníem una trajectòria de molts anys enrere que hi havia fotos que encara es mantenien. Uh-huh. I això em va donar una valoració per treballar en blanc i negre i, d'altra banda, perquè també era més accessible per fer-ho jo. Jo tenia la possibilitat de fer-ho al laboratori, a casa, i revelar-me els carrets i controlar el procés de revelat d'una manera més fiable que no portar-ho a una botiga que m'ho poguessin fer.
Sí. Xavier, no sé si estaràs d'acord amb mi, però a la fotografia se li ha tret un component molt important de romanticisme, no?, amb la digitalització, o no?
No, el que passa és que...
És més pràctica, però... El romanticisme que tenia aquest tipus de fotografia potser ja no la té, no?
Sí, bàsicament el romanticisme ha quedat arraconat i enredarit, sí. Ja, perquè avui en dia tothom té accessibilitat a poder fer fotografies amb una càmera o un telèfon.
Home, mòbil. I aquella emoció de no saber com ha quedat la fotografia fins que la vas revelar...
El temps et marcava molt, eh? Sí. Això era molt, molt poètic, el fet, sí, de tindre la pel·lícula guardada en un carret que encara no havia revelat, no sabies com t'havia quedat i fins que no feies el procés de revelat no sabies exactament si l'havies encertat, era molt intuïtiu i quan veies els negatius sabies si havies fet un bon treball o potser l'havies esgarrat. Clar, lògicament, per fer unes fotos primer has d'esgarrar moltes, no?
Sí,
i
sí,
que et surtin bé, doncs és un premi de la constància i del treball, no?
I tant que sí. Al Museu Marítim de Barcelona teniu aquesta exposició Gent de Port Barcelona 1980, aquesta transformació realitzada arran dels Jocs Olímpics de 1992. Una exposició realitzada per aquest fotògraf professional, Xavier Martí Alavedra, i que a centre podríem dir amb tres grans grups, no? De gent, sobretot, de treball, temps d'oci i retrats.
Sí, bueno, hi ha una part que és la introducció a el que seria l'atmosfera del port, que hi ha 8 fotografies d'introducció, i a mesura que vas veient el desenllaç, vas entrant en l'aspecte de el que feia la gent al seu temps de lleure, l'oci. Llavors veies la gent que estava aprenent passejant, corrent, fent footing, o d'altra banda la gent que es trobava a l'espigó, un grup d'amics que celebraven una estona prenent el sol i gaudint del sol d'un dia de diumenge. No? D'altra banda, també es tracta el tema de la contractació del treball, els treballs dels pescadors, els treballs de metal·lúrgia, també el que seria la reparació de les xarxes i entrem després a l'apartat dels retrats, que és un homenatge que he volgut fer a les persones que em van ajudar a poder fer algunes d'aquestes fotografies.
Uh-huh. Alguna que vulguis destacar?
Doncs sí, vaig tindre una anècdota molt curiosa, que va ser que el meu tiet Fermí era un personatge que treballava al port, però per circumstàncies la família havia perdut el contacte amb ell. I precisament, degut a entrar dintre del port en aquest àmbit, va ser una casualitat que me'l tornés a retrobar. Uh-huh. I ell em va facilitar, en part, poder continuar amb el treball en un aspecte que era bastant difícil d'accedir, que era el treball del que seria els tallers Pons e Hijos, que feien reparacions d'urgència als vaixells que arribaven a port.
Uh-huh. Doncs una bona casualitat,
Sí,
una bona casualitat.
Al mateix temps la fotografia et dona aquestes petites sorpreses i recompenses.
I tant que sí. Xavier, felicitats, enhorabona, gràcies.
A vosaltres agrair per l'atenció de tocar-me i poder participar en aquesta entrevista.
Gràcies, Xavier Martí Alavedra, el fotògraf que ha format part indiscutible d'aquesta exposició Gent de Port Barcelona 1980 des del passat 20 de setembre i fins al 13 de gener la teniu en el Museu Marítim de Barcelona. We jumped the fence that day
and rode so far away. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres ho deixem aquí amb aquesta interessant exposició fotogràfica del Museu Marítim. Punt i final en aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, us convidem a compartir encara 2 hores de ràdio, això sí, dedicades a temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, amb uns minuts a Trotamundos. Fins ara mateix.
Radio Estel.